Les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. D'aquí a 3 hores, dues hores, a les 6 començarà el segon debat d'investidura al qual se sotmet Mariano Rajoy. Segons han explicat a l'agència EFE, responsables del govern en funcions, el candidat del PP té previst fer un discurs més breu que el del primer debat a finals d'agost i que serà més polític i més conciliador. La intenció de Rajoy, expressada especialment en la compareixença pública d'ahir, després de reunir-se amb el rei, és aconseguir un clima no de maximalisme, sinó de diàleg i de cooperació. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, per la seva banda, ha dit que espera que totes les intervencions siguin breus perquè la primera votació es pugui fer dijous a la tarda i d'aquesta manera es pugui complir el termini de 48 hores perquè l'elecció en segona ronda i amb majoria simple, gràcies a l'abstenció del PSOE, almenys de bona part dels seus diputats, l'elecció presidencial sigui el mateix dissabte al vespre a tot estirar. Canviem de qüestió. Aquest dimecres s'ha donat el tret de sortida a l'Assemblea d'Electes de Catalunya, un organisme que ha de substituir les institucions catalanes si durant la recta final del procés d'independència són anul·lades. L'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, que aglutina gairebé 800 municipis i institucions locals a favor de la independència, és la que tira endavant l'organisme format per tots els càrrecs electes que hi vulguin ser, entre regidors, diputats al Parlament i al Congrés, senadors i eurodiputats. En plana internacional, finalment la flota de guerra russa que es dirigeix a les costes de Síria no s'aturarà a Ceuta, ho ha anunciat el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol després de rebre crítiques des de la Unió Europea i l'OTAN perquè consideraven aquesta sessió una assistència a l'ofensiva russa a Alep i altres zones rebels. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel amb el programa És gran ser gran.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'home savi serà jutjat no pas pel que hagi sabut, sinó pel que hagi fet i merescut per les seves obres.
Marià Aguiló, poeta.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Envellir no és tan dolent quan es pensa en l'alternativa. Comencem És gran ser gran. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A la producció, Irene Porter. Els controls tècnics, Mario Ramírez. I a la conducció, qui us parla, Marriu. Andropàusia, menopausa masculina, quan s'aconsegueix una determinada edat vital, les hormones sexuals disminueixen tant en dones com en homes. En la dona, la menopausa és una etapa assumida. Però i l'andropausa amb els homes? Encara que també puguin tenir fogots, el climateri masculí no és igual que el femení. Avui en parlarem. Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és metge director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd de Barcelona. Doctor Eduard, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Gràcies per venir aquí, perquè sé que té molta feina i mesura les entrevistes, però li agraïm molt, jo i els nostres oients personalment.
Encantat de venir.
Gràcies. Doncs, bueno, parlarem de l'andropàusia. Doncs, com podem definir l'andropàusia?
Bé, jo crec que has fet una introducció molt interessant, i és que no es té que buscar un paral·lelisme entre l'home i la dona. Lògic és pensar que sí que té que veure, però no és totalment el mateix. La dona té una funció reproductiva durant una etapa molt llarga de la seva vida, que va lligada a la funcionalitat dels ovaris, i arriba un moment en què això s'acaba i apareix, les dones ho saben perfectament, al final de la regla, i ja saben, algunes vegades presenta de forma súbita, a vegades és una mica més progressiva, però va lligat aquest moment en què finalitza aquesta edat reproductiva a uns canvis hormonals i uns canvis físics que coneixen molt bé, que se sap clarament distingir, però en canvi a l'home això no és tan evident. L'home té una capacitat reproductiva acceptada per l'Organització Mundial de la Salut com bastant bona fins als 55 anys, de manera global, i a partir de llavors ja hi ha una caiguda important d'aquesta capacitat reproductiva, però que no és d'una manera súbita, sinó que va augmentant a mesura que anem fent grans, i per tant la decadència reproductiva i sexual tampoc és tan de cop i tampoc és tan comparable a la de la dona. De fet, va lligada més en l'home, clarament, a un estil de vida. Ja. Vull dir, jo per dir-ho d'alguna manera fàcil, tota aquella conducta, aquell estil de vida que provoca un risc cardiovascular, i ara explicarem què és, també és un risc per l'home de perdre la seva capacitat sexual a mesura que es va fent gran. De tal manera que si parléssim amb un pacient, jo li diria, o un possible senyor que no sigui pacient, una persona amb una conversa normal, li diria, miri, té que procurar evitar el que no és un estil de vida saludable. Per tant, té que fer una bona alimentació. Quan entenem per una bona alimentació, vull dir una alimentació variada, amb poques calories, perquè així ens evitem un altre problema, que és el sobrepès. L'excés de pes és un problema que s'arrastra i que llavors comporta una altra patologia associada, com sol ser la diabetis, com pot ser la hipertensió, com pot ser l'augment de colesterol i triglicèrids, i, evidentment, un estil de vida saludable en què no hi hagi un sedentarisme. S'ha de procurar un bellugar tota la vida, encara que sigui caminant i no als llocs caminant. No fa falta anar a un gimnàs o no fa falta fer grans travessies corrent, simplement moure's, no anar de porta a porta amb el cotxe o amb el metro. D'alguna forma, també, intentar durant tota la vida mantenir una activitat intel·lectual dins de la capacitat de cadascú, però això vol dir llegir, vol dir parlar, vol dir moure's en uns ambients que provoquin que la persona tingui que pensar. I si tot això ho fas, i a més no fumes, i a més no beus, un pot pensar quina vida més avorrida. Però és possible que la vida trobis altres al·licients, entre ells la vida sexual més plena que de l'altra manera.
Quins símptomes presenta l'andropàusia?
Bé, aquí és una pregunta molt important, importantíssima. Perquè si preguntéssim a totes les persones que ja entren en aquella etapa que s'ha dit tercera edat, que ja no sé avui dia si es tindria que dir tercera edat, perquè jo crec que hi ha una quarta edat, no? Perquè
sí, no?
La gent ja comencen a viure molts anys. Sí. Per tant, penseu que la jubilació abans estava organitzada pels 65 anys, i avui dia als 65 anys la gent està estupenda, i la gent que es cuida pot arribar estupendament als 80 i més endavant. Evidentment, dependrem de que no tinguem la mala sort, en aquests moments podem dir sort, al no tenir un càncer o tenir una malaltia realment que ens pugui escurçar la vida, encara que també ahir van donar un premi molt important a tres investigadors catalans, el doctor Baselga, el doctor Massaguer i el doctor Esteller, pels seus avenços amb el càncer. I deien perfectament que amb un estil de vida també saludable la possibilitat de contraure un càncer és més difícil. Clar. El càncer augmenta amb el sedentarisme, augmenta amb una alimentació excessiva amb carn vermella, augmenta amb la gent que fuma i la gent que beu. És a dir, també podem fer alguna cosa per viure més anys, no només per tenir una millor sexualitat, sinó per tenir una millor arribada a aquesta edat que dèiem que podia ser tercera o quarta edat. De totes maneres, deia això de l'edat, perquè si preguntéssim a persones d'aquesta tercera o quarta edat, t'explicarien tots una sèrie de símptomes que són comuns. Per exemple, les persones grans, a mesura que es fan grans, van perdent il·lusió per moltes coses. A mesura que es fan grans, tenen més tendència a la tristor, a la depressió, es perd força muscular, es perd memòria, es perd interès per moltes coses. Vull dir, hi ha tota una sèrie de simptomatologia que venen lligades purament al fet de fer-nos grans. Això ho veiem, si algú té una mascota, té un gosset, veurà que aquell gos, quan té una certa edat, ja no juga com abans.
Ni pot pujar al llit, ni pot pujar al llit,
això mateix. I això és simplement fer-nos grans, que això ho hem d'entendre, això és fisiològic, és un camí...
Això no és cap malaltia.
No és cap malaltia, és la vida. Exactament, això és la vida. Llavors, quan parlem d'andropausa, li faltaria en aquests símptomes, que sí que es donen a l'andropausa, tenen que tenir una altra cosa. I l'altra cosa és que va lligat a un descens important d'una hormona, que és l'hormona masculina, que és la testosterona. Si ens treuen la testosterona, ens baixa la testosterona, encara ens agreuja molt aquests símptomes. Tenim menys força muscular, tenim menys energia vital, tenim menys pulsió per fer coses, menys il·lusió, no estem predisposats a estudiar, no ens concentrem, no podem dormir bé, tenim més insomni. Totes aquestes coses, quan a sobre de que ens estem fent grans i ja ens vindrien igual, si a sobre tenim poca testosterona, li afegim aquest últim de tots, que és la poca resposta sexual.
Podríem dir que és un fenomen nou?
Bé, és nou com a descripció. Era coneguda aquesta possibilitat de l'andropausa, però hi havia dues coses. Una és que els homes no vivien tants anys com per arribar a l'andropausa, no? Clar. I abans, avui dia, un home que té amb 75 anys, 80 anys, inquietuds sexuals, doncs potser abans això podrien dir-li un terme que jo crec que hauríem d'abandonar, ja que és el de viejo verde, no? Sí. Aquella figura que tots recordem, que va dient, no, la xatina, doncs això ja és una mica trasnotxat. La sexualitat ens acompanya tota la vida, des de que naixem. Els nens tenen una vida sexual. Es xupen el dit per tenir el xumet, per tenir una recompensa sexual. Tenen una recompensa que els dona satisfacció oralment. Clar. Està demostrat. I els nens en seguida estan erotitzats i comencen a tenir una activitat acord a la seva edat, però això no ens abandona. Hi ha una efervescència, clarament, a l'adolescència i la joventut, que va lligada a la capacitat reproductiva. Però després de grans, això continua. I a les persones grans no ens hauria de molestar que tinguin desitjos amatoris amb les possibilitats que tinguin. No tot és el fet del coit i la penetració, també, evidentment, les carícies, els petons, la possibilitat de persones que tenen un contacte físic, no només hauria d'estar mal vista, sinó que s'hauria de procurar que no es perdés. Quan més anys dura aquesta pulsió sexual i si a sobre va vinculada a l'amor, i això representa que no hi ha soledat, que hi ha companyia, que hi ha carinyo, ajuda a la vida. Clar. I la persona, a tot allò que he dit abans, estil de vida saludable, jo afegiria, el que més mal fa a la vida d'una persona gran és estar sol. La soledat és la pitjor companyia que li podíem donar a una persona. Necessita no estar sol.
Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com.
Estàs escoltant És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa
programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és metge director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd de Barcelona. Si li sembla, Eduard, obrim les línies per si algun oient vol fer alguna pregunta. Sàpiguen que poden fer-ho marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Aquests són els telèfons del directe. A quina edat comença això de l'andropausa?
Sí, l'andropausa, no, ja dic que en l'home no té una edat establerta, però diríem que els símptomes no solen començar pràcticament mai abans dels 60 anys. Jo aquesta edat dels 60 no m'agradaria que això fos un estigma, no? Perquè ja estava dient abans que les persones arriben a les edats com arriben, no? I hi ha joves vells i vells joves, no? El que passa és que hi ha una vida, diríem, mental, que és la forma en què un afronta el seu periple vital, i que hi ha persones que l'edat no se'ls hi nota, no? Vull dir, perquè són capaços de seguir amb una activitat absolutament d'inquietuds intel·lectuals i buscant formes d'aprendre, doncs, apuntant-se a cursos d'aprendre ordinadors, d'aprendre idiomes... Clar. És a dir, hi ha molta vida després de la vida, diríem, laboral, no? Però això s'ha de cultivar des d'abans. Clar. Si tu això ho fas, és possible que arribis a una edat avançada on aquests símptomes pràcticament no hi siguin. I si els tens, doncs, mira, no hi ha problema, es poden tractar. És evident que t'has de posar en mans d'un metge. Si tu creus que això t'està passant i tu ets una persona que portes aquesta vida equilibrada i et notes que tens una mala resposta sexual, doncs, per què no? Vas al teu metge, et fa una analítica amb la testosterona i si detectem aquest problema, això és tractable. I si no hi ha aquest problema, que no seria una andropausa bioquímica, però pots tenir una andropausa clínica. Tu tens els símptomes, però no tens el problema hormonal. També et poden ajudar donant-te unes pautes de comportament. Jo crec que ara quan sentia el patrocinador d'aquest programa, no? És una cadena de residències, doncs segurament ha canviat molt el sentit que avui dia se'ls dona a les residències, on la possibilitat de que la gent estigui acompanyada és un factor fonamental. Sí. La gent que tingui la possibilitat, si es pot i està bé en condicions, de que puguin entrar i sortir, de que puguin relacionar-se amb altres, i no només pel fet de no estar sols, sinó per compartir idees, projectes, de fer grups d'estudi de diferents matèries. Doncs jo crec que tot això dona una qualitat de vida de que és millor a vegades per una persona estar en una residència acompanyat, de voler viure sol a casa teva perquè és allà on ha estat sempre i allà està sol com un mussol. No? Això seria una mala manera d'afrontar la vellesa.
Inclús el senyor Lluís Gutiérrez, que és el patrocinador del programa, ens ha explicat que les residències han sortit des de matrimonis.
Clar, perquè la gent... És que jo he dit la sexualitat, però és que l'amor no s'acaba mai.
Clar.
I l'amor està present sempre en la vida d'una persona. Per tant, qualsevol persona, moltes vegades... el que passa és que hem estigmatitzat les relacions entre la gent gran. I ens sembla... Veiem una parella d'avis en un banc fent-se petons i tal, i ho trobo tendre i ho trobo absolutament gratificant. I en canvi, hi ha gent que et podria dir què feu, que
sí,
no teniu...
Sí, aquestes edats on van,
aquesta edat. Al contrari, no?
És una edat més i ja està, no?
I ja està. I és una forma de viure la vida absolutament gratificant i necessària per ells.
Es fan algunes proves clíniques per poder diagnosticar l'andropausa?
Sí, hi ha uns tests, uns qüestionaris, en el qual es fan una sèrie de preguntes, amb l'ordre que jo més o menys he indicat al començament. Per exemple, vostè troba que li ha canviat el caràcter, es mostra més irritable que abans, aquests canvis de caràcter, gent que no sap per què està malhumorada, no? I tot li molesta, hi ha persones grans que els molesta el soroll, les cançons, les pel·lícules, i qualsevol cosa, els nens que estiguin al seu costat també els hi molesta, no? Els hi molesta tot. Després, per exemple, pèrdua de força muscular, pèrdua de capacitat per concentrar-se en una tasca, la que sigui, encara que sigui fàcil o que abans la feien amb relativa facilitat, no poder-se concentrar en llegir o en entendre alguna cosa que abans entenien perfectament, el perdre ganes, interès per sortir de casa, no tenir ganes d'anar enlloc, quedar-se recluït, avui perquè fa fred, demà perquè plou, el no tenir cap interès per fer exercici, perdre la gana, començar a tenir tendència a ganes de plorar sense saber per què, aquesta tristor incontrolable, Fins i tot a vegades rebutgen el rebre visites d'amics que abans es veien, ja no volen anar.
Es van tancant,
es van fent un món petit i no saben ben bé per què els hi passa. Llavors això provoca un efecte també en sentit contrari, no? Perquè si la gent que abans es relaciona amb ells els troben que són irascibles, l'avi sempre està de mal humor, llavors tampoc ja no...
Ja sembla que no li agrada que el vagi a visitar, però ja no hi vaig.
Efectivament, llavors això els va aïllant, s'aïllen tecnològicament perquè no entenen, ja no vull el mòbil perquè no l'entenc, no entenc la pel·lícula, no entenc les notícies perquè no estic al dia, i tot això hem d'intentar que l'avi, aquesta figura de l'avi, no? que tampoc també té un punt d'estigmatització, perquè ser avi és tenir nets, no és ser gran, no? El fet, llavors, que sigui una persona més gran, el que tenc d'aprofitar és la seva expertesa, el que ella sap, escoltar-la quan parla. És una societat que s'ha muntat pels joves, perquè no ens enganyem, a la societat el que li interessa és el consum.
Clar.
I els avis normalment no tenen molts diners. Mm. Els avis que tenen diners, aquests estan ben vistos, no?
Sí.
I si van a restaurants, si es canvien el cotxe, però la gent gran normalment ni pot anar a restaurants cars, ni es pot canviar el cotxe, ni pot comprar roba d'Hugo Boss. Té que anar amb una altra cosa més de supervivència. Som nosaltres que els hi hem de donar la possibilitat de que participin de les decisions, de que millor no senten una cosa i se'ls hi té que repetir, doncs se'ls hi diu, no passa res. Si tot això no aconsegueix integrar-los, podem estar en un problema d'aquest tipus. Llavors, si aquest qüestionari ha anat donant tots aquests ítems que jo he dit que puntuen cap avall, hem d'explorar que no estiguem davant d'un problema que podia ser doncs, de mala irrigació cerebral, un procés d'arteriosclerosi, de demència senil, d'Alzheimer, que avui dia se'n parla massa, potser no n'hi ha tant, no?
Yeah.
I per què no? En el cas masculí potser estem en un fenomen d'andropausa que ja he dit que amb una analítica sanguínia podem mirar les seves hormones i veure, millor aquesta persona, amb un tractament hormonal, tira cap amunt i al cap de 4 dies el tenim com un coet i disfrutant de la vida, com sempre.
O sigui, hi ha tractament.
Totalment. Hem d'anar amb compte perquè si donéssim testosterona a totes les persones grans que estan tristes i deprimides, abans el que potser passaria és que tindrien problemes prostàtics, perquè la testosterona també influeix en el creixement prostàtic. És lògic que ja tenim la quantitat que necessitem segons cada moment de la nostra vida. Tampoc hem de convertir en un avi, en una persona llavors excessivament erotitzada i que estigui tot el dia només amb ganes de sortir a ballar i de cresca.
Clar.
La vida s'ha de viure acord al moment que toca viure, ni massa resignat ni massa eufòric. Amb normalitat, sabent que la vida dona unes limitacions a mesura que et vas fent gran, però aquestes limitacions te les marqui no la societat, sinó tu mateix amb la teva resposta que puguis donar.
Tinc una família meravellosa, una vida plena d'històries i molt temps per endavant. És per això que he decidit viure d'una altra manera i venir a una de les residències del grup Gran Vida. Ara visc còmode, tinc noves amigues i estic activa tot el dia.
Descobreix el grup Gran Vida. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa-te'n a granvida.com.
És gran ser gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Telèfon del directe 93-409-2771, 93-409-2772. Eduard, és cert que molts homes no volem acceptar que patim andropausa?
Sí, perquè és evident que acceptar que ens estem fent grans
no agrada
a ningú, no? Voldríem sempre tenir aquest aspecte juvenil. De fet, ara sabem que les clíniques que es dediquen a la cirurgia estètica, doncs, a injectar botox, a provocar tractaments per no tenir papada, ni tenir panxa, ni tot això, doncs, bueno, a mi em sembla estupendo, no? Vull dir, l'aspecte nosaltres ens ha de sentir, però és que el problema jo crec que és més mental, no? I acceptar mentalment que tu tens una edat i que tens unes limitacions, doncs no sempre és fàcil, no? Ja, sobretot, ja ho he dit, perquè la societat està feta pels joves. Abans parlàvem, tu i jo, abans d'entrar en antena, sí, d'aquell drama que comporta una persona quan es jubila, sí, i que moltes vegades, el dia que es jubila, i això ho parlava jo també fa poc amb un polític, no?, que em deia, escolti'm, me'n vaig jubilar i el dia següent jo tenia 300 correus electrònics, el dia següent no en tenia només que dos. Clar. I al cap de dos dies no em trucava ningú.
Això de ser...
I clar, i saps que ja no ets important socialment. I llavors, què et queda en aquell moment? Bueno, doncs et queda la família, et queda el ser important per la família i et queda ser important per tu mateix, que tu hagis sigut capaç de treballar-te una figura que no sigui depenent absolutament d'aquell càrrec o d'aquell lloc, clar, de treball que tenies, sinó que has cultivat una vida externa a la feina, no? A l'oci, la possibilitat de fer coses, i no importa, qualsevol edat és bona per anar al gimnàs, per anar a aprendre, per quedar amb els teus amics, i no fa falta diners per això. Moltes vegades es poden anar a llocs municipals o es pot quedar amb uns amics per anar a donar un passeig per la muntanya i mentre estan anar parlant d'allò que t'agrada. Si tu això no ho fas bé, ho passaràs malament, perquè te trobaràs en aquella edat difícil de suportar quan et donis compte que t'ha passat la vida. Jo crec que una de les coses pitjors que et pot passar a la vida és pensar que has desperdiciat la teva vida. És el bé més preat que tens.
A la llarga, doncs, tot l'home acabarà patint, o acabarem patint, l'andropausa, no?
Sí, d'alguna manera tots arribarem a aquesta situació en la qual tindrem unes limitacions que seran cada cop més grans, però és probable que alguns arribin millors que altres. I a l'arribar millor que altres vol dir que ho has de treballar. La vida no et regala res. Tots naixem, evidentment, amb un potencial genètic que ens dona una millor, a vegades, adaptació i resposta cap a allò que volem fer o que volem arribar a la vida, però també podem millorar-la. Només un 25%, probablement, de la nostra vida ve predeterminada per la genètica. El reste dependrà de com hem viscut, de lo que hem estudiat, de lo que hem fet, de com ens hem comportat, de com ens hem relacionat. És veritat, i sentia la cunya publicitària d'aquella senyora que deia ara estic a la residència i ara he conegut amigues, és evident, si vius molts anys et moriran els amics. Clar. I probablement et quedaràs sense amics. O tindràs amics que no us podreu trobar perquè no us podreu desplaçar. Possiblement, doncs, perquè no, una bona solució seria en un lloc on puguis tenir amics, que pot ser una llar o potser una residència, però és la socialització que té que fer la gent gran, la té que fer, perquè si no, la tendència quan et fas anys és a la soledat.
Clar. Sí, sí, la vida tenia en unes èpoques, i sobretot en unes edats concretes, que primer pues, se't moren els pares, ja és un trauma, és trist, i després això que dius, se't van morir els amics, i clar, a mi que vas fent anys, pues, ells també en fan, i clar.
És molt dur. Si no estàs preparat per això, ho pots portar molt malament. I també no passa res. A la vida, un té uns amics a la infància, un té uns amics quan és l'edat adulta, i quan et fas gran pots tenir uns altres amics. És a dir, l'amic de tota la vida segurament existeix, però no és fàcil, perquè...
No,
i
no...
més avui dia, no?, que la gent comença a estudiar a Barcelona, acabarà ja a partir d'ara treballant a París i acabarà vivint a no sé on, no? Vull dir que la vida anirà canviant i tu tindràs que cada moment adaptar-te a allò que toca viure. I t'has de preparar per això. No t'ensenyen enlloc preparar-te per ser gran. La societat està muntada pels joves i no està muntada... La nostra societat, a més, no parla de la mort, no parla de la bellesa.
No, ens fa por i no en parlem.
Els vells i els morts s'oculten, s'enterren, perquè no se'n vol parlar. I jo crec que un programa com aquest el trobo importantíssim, que es parli, que sigui útil per la gent gran, que li dongui pautes de comportament, i no només que sàpiguen que un dia poden tenir una malaltia, que això ho saben tots, sinó que sàpiguen com han d'afrontar aquesta etapa en la que apareix l'andropausa, la menopausa, o el que sigui, o la pèrdua de capacitat per desplaçar-se. Amb un treball que vaig llegir fa poc, on valoraven els índexs de felicitat de la gent, resulta que, per exemple, el tenir o no tenir malalties puntuava molt poc respecte a la felicitat.
Ja.
És a dir, que no, la gent que està més malalta no és menys feliç que la gent que està sana. Perquè per nosaltres, moltes vegades, trobar-nos bé ens sembla normal. I la gent que no es troba bé ens valora el que era trobar-se bé. I això és el mateix. Quan ets jove, com veus tanta vida per davant, no penses en que un dia seràs vell. I quan ets vell, potser no t'ha donat temps, perquè mentre eres jove no et vas preparar per fer-te gran.
Molt bé, doncs, no tenim més temps, és una pena. Però, Eduard, t'agraïm molt que hagis vingut avui aquí amb nosaltres. És gran ser gran i ens agradaria més endavant que poguessis tornar a venir.
Quan vulgueu.
Moltes gràcies. A vostès, res més. Els esperem demà a les 4 de la tarda, com cada dia, de 4 a 4 i mitja. Demà és dijous i toca arròs. Adéu-siau.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.